Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Avui comencem parlant de la visita ahir a Lloret del diputat Lluís Llach i la consellera Dolors Bassa al costat del lloretenc i també diputat Jordi Orobitg. Van participar a les piulades a la fresca que es van fer a l'Evènia i que van aplegar unes 150 persones en un sopar col·loqui amb els tres personatges. Tot i que Lluís Llach va haver de marxar abans per motius personals, va fer una petita xerrada i va contestar totes les preguntes que li va fer al públic, insistint sempre en que s'està fent molta feina i que el més important és anar tots a una. La consellera Dolors Bassa, responsable de l'àrea d'Afers Socials i Treball, va matisar que les polítiques passives i les pensions estan del tot garantides amb la creació de la nova república, mentre que Jordi Orobitg va parlar de la llei de transitorietat que ha de garantir que la transició sigui ordenada i segura. Sentirem declaracions de tots tres personatges i també en clau política explicarem com va anar ahir el pas del tramabús de Podem per Lloret. El partit, que està fent rodar l'autobús durant tres dies per Catalunya, pretén denunciar les trames de corrupció i les relacions de poder. Aquí a Lloret se centren els casos Clotilde i Manga. D'aquí a uns minuts escoltarem, d'una banda, Albano Dante Fachín, que és secretari general del partit, i el secretari, i d'altra banda, el regidor d'aquí de Lloret, Paulino Gracia. És el tema d'obertura d'avui divendres, ja divendres 12 de maig. Tenim, com és habitual, un cap de setmana carregat d'activitats i altres temes per explicar. Josep, ens els expliques tu aquí avançant-nos-els. Bon dia.
I tant. Bon dia, Maria. Ben retrobada. Deixarem de banda la política i parlarem de turisme amb Eli Keegan, ja que representants de Lloret de Mar s'ha desplaçat aquesta setmana fins als països nòrdics, en concret a Helsinki i Oslo. En esports repassarem tots els partits del cap de setmana, així com la cursa de paddle surf i el campionat de rem ergòmetre, que supera ja els 500 inscrits. Parlarem, evidentment, del Fórmula Weekend i del Night Shopping amb el representant dels comerciants. Li preguntarem a Francesc Alsina què esperen d'aquesta vetllada. Després sabrem per què el Casinet ha convidat aquest vespre a parlar el doctor en la història de l'art, Pere Freixas. Ho comentarem amb el president del Club Marina Casinet, Joan Domènech. I destacarem dues propostes musicals gratuïtes que tenim aquest cap de setmana a Lloret. En el primer cas, a la biblioteca, i actua demà al Quartet de Girona. El concert, que acaba amb una copa de cava, comença a les 12 del migdia, i diumenge també al migdia s'inaugura al teatre la segona edició del Vermut Jazz amb el grup Morer Quartet. En parlarem amb un integrant, Jaume Moré.
Doncs tot això és el que explicarem, i si ens queda temps també repassarem altres activitats del cap de setmana. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora. A la producció hi tenim Rosa Giral i Anca Pop, i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i quatre minuts, Miquel Bernis. Volem saber com es presenta el cap de setmana des del punt de vista meteorològic. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Ens ha d'enjornada amb un ambient una mica més fresc que ahir, però tot i així no cal abrigar-se. Avui serà un dia altre cop de temperatures altes, màximes que tornaran a superar els 20 graus amb facilitat, i avui no tindrem sorpresa en forma de ruixats que ahir van deixar entre 3 i 4 litres per metre quadrat en molts indrets de la selva marítima. Esperem, això sí, que encara hi hagi alguns intervals de núvols prims, més aviat poc importants, al llarg d'aquest divendres. Un altre protagonista del dia serà el vent de Garbí, que avui encara bufarà amb més ganes que ahir, cops de vent que podrien arribar als 40-50 km per hora al migdia i primeres hores de la tarda. Per tant, a prop de mar, tot i que faci més sol, la sensació de fred pot ser una mica més alta, encara que no pas en la jornada anterior. De cara als dies vinents, cal esperar un cap de setmana amb predomini del sol, tot i que demà les nuvolades de tarda poden arribar a descarregar alguns ruixats a l'interior de la selva, al voltant del Montseny, en altres comarques també interiors de Girona. Per tant, demà tarda insegura, no a prop de mar, però sí a l'interior de la comarca. I diumenge, temps més estable, més domini del sol i menys nuvolades de tarda, fins i tot en les comarques interiors de Girona. Pel que fa a les temperatures, variaran poquet. En general, esperem un ambient càlid per l'època, amb màximes que superin fins i tot els 20 graus a prop de mar, i el vent anirà perdent força al Garbí a mesura que avança el cap de setmana, de manera que cada cop la sensació de calor serà més alta al migdia. Estem pendents també d'una situació que la setmana que ve ens portarà una primera entrada d'aire càlid típicament d'estiu, de mes de juliol. Atents, perquè entre dimecres i dijous podríem tenir temperatures de fins a 30 graus a l'interior de la selva, i veurem què passa a la costa, perquè amb aquestes entrades de càlid, d'aire càlid, tan aviat, tan prematures, sovint s'acostumen a formar algunes boires a la costa. Caldrà seguir-ho la setmana vinent.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ja en farem el seguiment la setmana vinent. De moment volíem saber com es presentava el cap de setmana i també la jornada d'avui, que comença amb 13 graus, 96% d'humitat i 2 decilitres de pluja.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fixem-nos en els diaris, i un dia més encara arrosseguen la tragèdia de Caldes, el diari de Girona i el Punt Avui, perquè finalment s'ha acusat d'homicidi imprudent als amos de Masoller, propietaris del restaurant on es va produir aquest accident amb l'inflable. El matrimoni del restaurant també és acusat de 6 delictes de lesions pel cas del castell inflable. Ahir van declarar davant dels Mossos i l'establiment no ha tornat a obrir al públic des del dia dels fets. Els Mossos investiguen, com diem, aquests 6 delictes per imprudència contra els responsables de l'establiment, on recordem que, malauradament, va morir una nena. D'altra banda, també en portada, el diari de Girona mostra una imatge del tramabús ahir a Blanes. Abans, però, va passar per Lloret. El bus de Podem, que denuncia la corrupció per tot Espanya, va fer un repàs als principals casos gironins, com el Clotilde, el Manga i el Gissa. Més notícies. 120 mapes interactius d'embornals gironins contra el mosquit tigre. Una plataforma permet gestionar en temps real la informació que porten els ciutadans. També al diari de Girona hi llegim que el març és el millor mes en venda d'habitatges des del 2008 a Girona. Les transaccions van augmentar un 14% en el primer trimestre a les comarques gironines. Detecten dos casos del joc de la balena blava a Girona. Aquests dos nous casos de menors a les comarques gironines se sumen als tres que ja s'havien detectat en un institut de Santa Coloma de Gramenet. Recordem que aquest joc incita al suïcidi, per això ha estat denunciat. També llegim que hi ha dos ciclistes que resulten ferits en topar entre ells a l'autovia de Banyoles. Les joieries gironines han patit en 13 anys 104 robatoris i atracaments. Són els titulars que llegim al diari de Girona, mentre que el punt en portada també es fa ressò que Bertrana és un pintor retrobat. Una exposició al Museu d'Art mostra un centenar d'obres de l'autor. I a la imatge s'hi veu Oriol Ponsatí Murlà, que és comissari de l'any Bertrana, que explica un detall d'un dels quadres a Boia, Pinyeira i Closelles. En bateria de titulars, detenen a Agullana un metge francès que està inhabilitat. Alan Scoy i la seva dona tenen un centre de medicina alternativa i són sospitosos de fer tractaments fraudulents. En serveis, Endesa admet un error en un tall de llum, anglès. I en ensenyament, falten estudiants de formació professional en pràctiques. Les empreses gironines en demanen més dels que porta ensenyament. Finalment, dir que els restaurants preveuen ple absolut aquest cap de setmana. Els hotels i restaurants preveuen ple absolut aquest cap de setmana de temps de flors a Girona, i els restaurants preveuen fer 3 o 4 torns.
Els titulars de caire general i que omplen les portades de la resta de diaris són els següents. A El Periódico llegim que el jutge processa Rato i Acebes per Bankia. A El País, el jutge proposa jutjar a l'antiga cúpula de Bankia. La Razón diu que Rajoy no rebrà a Puigdemont a Moncloa. El diari Ara diu que Rato i Acebes van a judici pel cas a Bankia. I, en canvi, La Vanguardia titula la seva portada en el dia d'avui: primer pas d'Europa per exigir llicències a Uber.
També trobem altres notícies d'interès. Per exemple, que uns 200 manifestants contra les taxes universitàries han tallat durant 5 hores la Via Laietana. Després de la mitjanit, els Mossos han desallotjat el carrer enmig d'un gran dispositiu. En successos, han trobat al Brasil un cos que podria ser el del jove de Barcelona desaparegut el 2015, del qual es va trobar una motxilla fa pocs dies i hi havia un escrit seu que deia que havia caigut per una cascada i que no es podia moure. També en successos, 8 intoxicats a Catalunya per haver consumit tonyina en mal estat, un fet que ha afectat a ciutadans d'arreu de l'estat. Tesla tria Barcelona pel seu primer punt de venda a Espanya. La nord-americana Tesla és present a l'Automòbil Barcelona amb cotxes de luxe 100% elèctrics amb autonomia de més de 500 quilòmetres. I alguns titulars esportius. Hem de dir que s'han celebrat a Gramunt els primers Jocs Olímpics d'Avis i amb 120 atletes i 4 proves. Avis i àvies de 8 residències hi han participat. També en esports, però esport d'elit, en bàsquet, el Barça-Lassa s'estavella contra el Tenerife al Palau, 65-73, mentre que la penya és escombrada pel líder a Madrid, 95-70. I en futbol, Manchester United i Ajax jugaran la final de la Lliga Europa.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Renova ja a Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics, a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova't ja a Euronics. La teva vida més fàcil.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ostres, el tren va tard. Un altre cop arribaré tard a la feina.
En 20 anys, els governs del PP i el PSOE han construït 80 quilòmetres i 18 estacions als Rodalies de Madrid. A Catalunya, ni un metre. Només un AVE per arribar més ràpid a Madrid. Amb el referèndum podràs canviar-ho tot. Fem futur. Assemblea Nacional Catalana.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, celebrem les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 28 restaurants i hotels que hi col·laboren. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 17a Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i al polígon de l'estació de Blanes. I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània. Amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
Vine a gaudir del nostre menú de les Jornades de l'Arròs. Ei, Albert, quina furgoneta més maca i quina retolació tan xula.
T'agrada?
Molt. Qui t'ho ha fet?
Ha estat la gent de 2D Retools. Ells mateixos s'han encarregat també de tot el disseny.
M'encanta.
I has vist el local? També m'ho han fet la gent de 2D Retools. M'han fet el panell i la banderola lluminosa i també m'han decorat els vidres de la porta i l'aparador. I demà venen a instal·lar-me el logo, que me l'estan fent amb llum de neó. Passa-t'hi a divendres, que inaugurem i ho veuràs tot acabat.
2D Retools, taller de retolació al servei de les empreses de Lloret. Contacta amb nosaltres. Junts trobarem la millor solució per a la retolació del teu negoci. Ens trobaràs al carrer Macià del Roser, número 7 del Rieral. Telèfon 972-377-966.
La representació que tanca la temporada del Lloret Espai Off, Les Dones Sàvies, canvia d'ubicació i d'horari. L'espectacle es farà finalment al Teatre Municipal a 9:45 de la nit. Les Dones Sàvies es considera una de les grans sorpreses de la temporada teatral de Barcelona. Aquest divendres, al Teatre Municipal, a 9:45 de la nit.
Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Dites amb accent. Expressions ben actuals que recreen fets i costums antics. Extret del llibre Per què diem, l'origen de 100 dites populars, de l'autor Albert Vidal i editat per Albertí Editor.
Per què diem anar de gorra com equivalent de gaudir d'un servei sense pagar el preu establert? Ens ho explica l'Ahmed, que va néixer al Marroc i viu a Catalunya des de fa 44 anys.
Durant el segle XIX i començament del XX, la gorra era utilitzada pels homes amb pocs recursos, sobretot obrers i servents, ja que els diferents tipus de barret només estaven a l'abast de les persones amb més recursos econòmics. Quan els senyors viatjaven, solien anar acompanyats d'algun servent. Aquests criats s'allotjaven en els mateixos hostals que el seu patró, però en cambres de categoria inferior. Quan els hostalers feien números, era costum habitual posar en el compte els senyors i els que anaven de gorra, que havien utilitzat el servei de l'hostal sense haver de pagar res de la seva butxaca.
Dites amb accent, un espai de l'Oficina de Català de Lloret de Mar. Connecta't al català.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres minuts passen ara d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora. I comencem en plana política avui divendres 12 de maig per fer-nos ressò de dos actes que es van fer ahir aquí a la vila. D'una banda, màxima tranquil·litat de cara al referèndum i en cas que el resultat sigui favorable a la independència, màxima tranquil·litat pel període de transició cap a la nova república. Aquest és el missatge que han volgut donar els convidats a les piulades a la fresca de Lloret, que ahir al vespre van aplegar unes 150 persones a la vènia.
El diputat Lluís Llach, la consellera Dolors Bassa i el també diputat i regidor lloretenc Jordi Orovich van parlar de la situació actual de Catalunya i tots tres van reiterar que el dia a dia al Parlament és molt intens i que tot segueix els tràmits pertinents perquè al setembre els catalans puguin votar sobre el seu futur.
En aquest sentit, Lluís Llach insisteix en que s'està fent molta feina i que el més important és anar tots a una.
Estem en un moment molt important, que tot estava previst, que el govern, el Parlament i la societat civil s'ha començat a organitzar ja pels moments definitius i hem d'assumir tothom que estem en aquests moments definitius i, per tant, cadascú assumir la seva responsabilitat. Els parlamentaris, els parlamentaris, la gent del carrer, la gent del carrer i el govern, el govern. Això, tots junts.
Per la seva banda, la consellera d'Afers Socials i Treball, Dolors Bassa, ha matisat que el procés sobiranista no va de banderes, sinó de millores socials. I en aquest sentit ha explicat que s'està treballant en l'Agència de Protecció Social, que ha de garantir en tot moment les pensions i les polítiques passives.
Quan és segur que cobrarem bé les pensions és quan siguem independents. De fet, els números són la realitat. Nosaltres som un país, Catalunya, que té més població ocupada, per tant, més gent està treballant. Les pensions es paguen amb les cotitzacions, per tant, en aquest moment, més cotitzacions a Catalunya per poder pagar les pensions. Per tant, els números són reals, els números està demostrat, per tant, no hi ha d'haver cap problema. I socialment també exactament el mateix.
Jordi Orobitg ha parlat de la llei de transitorietat com a un dels pocs membres de la comissió que s'encarrega d'elaborar-la. Una llei que, diu, dona garanties que la transició sigui ordenada i segura.
El que hem de permetre és que tothom pugui votar amb consciència, amb la tranquil·litat de saber que passi el que passi, esdevingui quin esdevingui el resultat, que tots sabem o som conscients de que serà favorable, doncs l'endemà no cau al món, tot funciona. I, per tant, aquesta llei de transitorietat el que permet és aquest trànsit ordenat entre un àmbit jurídic, que és el de l'Estat espanyol, el d'una república catalana, que és aquella que es proclamarà en tant en quant el resultat del referèndum sigui el que tots esperem.
Les piulades a la fresca consisteixen en un sopar col·loqui que es fa a un municipi diferent d'arreu de Catalunya el dia 11 de cada mes.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant en plana política. El tramabús de Podem ha fet parada i recorregut aquest dijous per Lloret. El partit, que està fent rodar l'autobús durant 3 dies per Catalunya, pretén denunciar així les trames de corrupció i les relacions de poder. El municipi lloretenc s'ha centrat en els casos Clotilde i Manga.
La ruta del tramabús ha començat a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, on hi han pujat membres de Podem de Lloret, Blanes i Tossa de Mar, acompanyats d'Albano Dante Fachín, secretari general de Podem a Catalunya.
El tramabús és una manera de posar llum a sobre la trama. La trama, una de les seves principals característiques, és que es mou en la foscor, en la manca de transparència, en la manca d'informació. Avui, Lloret de Mar, per trencar una mica el costum, en comptes de rebre la visita de la Guàrdia Civil, avui rep la visita del tramabús.
El vehicle ha passat per davant de l'antiga plaça de Braus, epicentre del cas Clotilde, on hi ha condemnats per suborn l'exalcalde Xavier Crespo i l'exregidor Josep Valls. Després, el tramabús ha passat pel Pompeu Fabra. En aquest cas, es vol posar de manifest el presumpte frau en la contractació de l'empresa que proporciona el servei de menjador escolar en aquesta i altres quatre escoles de Lloret. És l'anomenat cas Manga, en el qual un dels investigats és el regidor i diputat lloretenc per Esquerra, Jordi Orobitg. El tramabús ha seguit fins a Fanals, on hi ha el centre mèdic Creu Groga, i després ha anat fins a l'Hospital de Blanes, que gestiona la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquí Podem ha parlat de saqueig de la sanitat pública. Paulino Gracia, regidor i portaveu de Lloret Si Se Puede, ha fet referència a Xavier Crespo.
No ha gobernado para el pueblo. Para el pueblo de Lloret de Mar no ha gobernado. Ha gobernado para una corporación. Lo que han hecho es adjudicarse un dinero público, un dinero de todos, un dinero que estaba... que tenía que ir directo a la sanidad. Y sin embargo, ahora sufrimos unos recortes mientras ellos se han llenado los bolsillos. Y sin embargo, pasea por la calle tan tranquilamente sin devolver un duro y lo único que ha pasado es que el Tribunal Superior lo único que ha hecho es castigarlo 6 años sin volver a poder presentarse a un cargo público. Una vergüenza.
En aquest recorregut per Catalunya, el tramabús va personalitzat amb Jordi Pujol Ferrusola, Cristina de Borbó i Fèlix Millet. Aquestes tres cares se sumen a les que, per Podem, són les dels grans protagonistes de la trama de corrupció a l'Estat espanyol, la majoria del Partit Popular, com Bárcenas, Aznar, Rato, Rajoy i Aguirre, però també Felipe González i Jordi Pujol, juntament amb empresaris i banquers.
Bon dia, bona hora.
8 i 24 minuts, deixem de banda la política i parlem de turisme, perquè representants de Lloret s'han desplaçat aquesta setmana fins als països nòrdics, en concret a Helsinki i Oslo. Han participat en un roadshow que ha organitzat el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
L'acció ha consistit en visitar aquestes ciutats on Lloret Turisme ha presentat la destinació a agents de viatges i periodistes especialitzats. En total s'ha adreçat a 70 participants, 20 d'ells en la capital finlandesa i un 50 en la capital noruega.
L'estada al nord d'Europa va comptar amb representants de Lloret Turisme i de la cadena hotelera Evenia.
Afegim que durant el 2016 Lloret de Mar va rebre més de 15.000 viatgers procedents de Noruega i més de 9.000 de Finlàndia. Si fem referència a tots els països nòrdics, els turistes que van venir l'any passat a la destinació superen els 30.000 visitants.
Ampliem la informació amb Eli Keegan, que és gerent de Lloret Turisme. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què va consistir aquesta acció, exactament?
Doncs aquesta acció, que ja vam fer ara fa 2 anys els companys del Patronat de Turisme Costa Brava, el 2015 el que van fer va ser combinar Estocolm i Oslo, i enguany han volgut optar per Helsinki, la capital de Finlàndia, i Oslo també, on creuen que hi ha un gran potencial. L'acció el que va consistir és, dilluns, el Patronat de Turisme Costa Brava va fer una acció sense membres, és a dir, sense altres empreses o entitats del territori, per promocionar la seva oferta enoturística. En aquest cas, Lloret no hi va participar com a Lloret Turisme, però sí que hi va participar perquè el nostre alcalde hi era present com a vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava. Llavors, quan van començar les accions on sí que hi era present Lloret Turisme, va ser dimarts, amb la presentació a Helsinki a una vintena d'operadors especialitzats en diferents productes, genèric, esportiu, reunions, etc., i en un format molt semblant, dimecres a Oslo, amb ja un volum molt més interessant d'operadors. La convocatòria d'Oslo a Noruega va ser millor que la de Finlàndia, però d'ambdues accions en fem una valoració positiva.
Deia ara que es va presentar l'oferta genèrica, esportiva, de reunions, per tant, una oferta molt àmplia. Tota l'oferta de Lloret, diguéssim, no està específica.
Sí. Bueno, sobretot, a veure, per nosaltres els països nòrdics són clau i estratègics amb el producte esportiu. Això és així. El que passa que hem notat els últims anys, doncs, que és un bon producte també per reunions. S'han confirmat, s'han celebrat a Lloret esdeveniments importants de països nòrdics, per tant, continuem sempre, a la mesura del possible, en la mesura que els nostres recursos ens ho permeten, tenir presència tant esportiva com de congressos i reunions. De tota manera, tot i que no són les xifres del mercat francès, britànic o alemany, a nivell de sol i platja o a nivell genèric, també tenim visitants d'aquests països a Lloret de Mar.
Uh-huh. I també volíem preguntar, perquè hem donat algunes xifres, més de 15.000 viatgers procedents de Noruega i més de 9.000 de Finlàndia, són bones xifres per Lloret.
I tant, pensem que, sobretot, entenent que són països que són molt petits, és a dir, Noruega, ara us ho dic de memòria, però no té més habitants que Catalunya, al contrari, diria que el nombre d'habitants és més petit que Catalunya, per tant, en proporció són xifres prou interessants, i a més hi ha un cas molt maco, per exemple, amb el tema de Noruega, que vosaltres hi vau donar cobertura, que hi ha persones fins i tot, que com un client de l'hotel Cleopatra, que fa 30 anys que no ha fallat mai de la vida a Lloret de Mar, i és un senyor que tot just n'ha fet 50, vull dir que va començar a venir amb la moto des de Noruega, baixant amb moto fins a Lloret, i ve mínim una vegada a l'any, i segurament intenta que siguin dues, no? Doncs són clients que els agrada Lloret, que tenim fidelitzats, és un mercat molt petitó, però, ostres, clar, és un mercat amb un potencial econòmic important, és un país molt ric, i és un públic molt ben valorat a Lloret, que estima la destinació, i ens passa doncs el mateix en països nòrdics en general. No són les xifres, perquè són països més petits, doncs de França, Anglaterra o Alemanya, però són xifres importants per Lloret, també.
Doncs recollim també aquestes accions fetes aquesta setmana i estem parlant amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, i volem treure un altre tema sobre la taula perquè també aquesta setmana ha vingut a Lloret un grup d'estudiants universitaris que treballen per elaborar un projecte que plantegi mesures per reduir les emissions de diòxid de carboni. I l'estada es complementa la setmana que ve amb un seminari i una jornada de conclusions. Com es valora tot plegat des de Lloret Turisme?
Ostres, per nosaltres és molt enriquidor. Són d'aquelles coses boniques que passen, no?, a la feina o en aquest cas vull dir, a Lloret i per Lloret en general. És un projecte que fa temps que treballem amb la Universitat de Girona i que ells, alumnes de màsters i doctorats d'universitats de Finlàndia, Polònia i en aquest cas Girona, són aquests dies a Lloret del 8 al 19 de maig i fan aquest estudi de camp, aquest treball de camp, sobre les polítiques ambientals de la destinació, sobre la situació. Fan més d'una vintena d'entrevistes amb tota gent de Lloret, des d'associacions com el Xinutxano o Sos Lloret o la gent de Xatrac a la Casa del Mar o el Gremi d'Hotelers o l'alcalde mateix o el Lloret Turisme, el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. Un ventall superdiferent d'actors, per dir-ho d'alguna manera, que treballen per la sostenibilitat de Lloret i que estan portant a terme diferents mesures. I ells, amb tot aquest treball que van començar dimarts, acabaran divendres 19 presentant una sèrie de conclusions. S'ha de dir que aquesta quinzena d'estudiants que són a Lloret treballen en un model de ciutat, doncs, evidentment, de destinació turística gran i important, la segona a Catalunya, i un grup també de 15 treballa en un àmbit totalment diferent, que és Vilademuls, al Pla de l'Estany, en un àmbit rural, estudiant exactament el mateix, no? Aquestes polítiques bueno, que ells li diuen, no?, cap a una societat baixant carboni. Llavors, amb dos grups treballen en paral·lel i el divendres 19 compartiran conclusions a la Universitat de Girona. El que passa que nosaltres tenim la sort de tenir aquesta gent aquí tots aquests dies i dilluns se celebra aquest seminari a la Biblioteca de Lloret, obert a tothom, a partir de les 9 del matí, anomenat o titulat, no?, Diàleg sobre les àrees turístiques del futur. I nosaltres des de Lloret Turisme, en l'any de la sostenibilitat, que turísticament és l'any de la sostenibilitat, doncs tenir la presència d'aquesta gent a Lloret és tot un luxe.
Doncs Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, esperem que acabi d'anar bé les accions que queden pendents per aquests estudiants i agrair un dia més molt aquesta entrevista aquí al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Ara mateix passa un minut i mig de 9:15. I seguim al Bon Dia, Bona Hora amb la previsió meteorològica, com ja sabeu, els divendres amb especial atenció, perquè volem saber també com es presenta el cap de setmana. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem jornada amb un ambient una mica més fresc que ahir, però tot i així no cal abrigar-se. Avui serà un dia altre cop de temperatures altes, màximes que tornaran a superar els 20 graus amb facilitat. I avui no tindrem sorpresa en forma de ruixats que ahir van deixar entre 3 i 4 litres per metre quadrat en molts indrets de la selva marítima. Esperem, això sí, que encara hi hagi alguns intervals de núvols prims, més aviat poc importants al llarg d'aquest divendres. Un altre protagonista del dia serà el vent de Garbí, que avui encara bufarà amb més ganes que ahir, cops de vent que podrien arribar als 40-50 km per hora al migdia i primeres hores de la tarda. Per tant, a prop de mar, tot i que faci més sol, la sensació de fred pot ser una mica més alta encara que no pas en la jornada anterior. De cara als dies vinents, cal esperar un cap de setmana amb predomini del sol, tot i que demà les nuvolades de tarda poden arribar a descarregar alguns ruixats a l'interior de la selva, al voltant del Montseny, en altres comarques també interiors de Girona. Per tant, demà tarda insegura, no a prop de mar, però sí a l'interior de la comarca. I diumenge, temps més estable, més domini del sol i menys nuvolades de tarda, fins i tot en les comarques interiors de Girona. Pel que fa a les temperatures, variaran poquet. En general, esperem un ambient càlid per l'època, amb màximes que superin fins i tot els 20 graus a prop de mar, i el vent anirà perdent força al Garbí a mesura que avança el cap de setmana, de manera que cada cop la sensació de calor serà més alta al migdia. Estem pendents també d'una situació que la setmana que ve ens portarà una primera entrada d'aire càlid típicament d'estiu, de mes de juliol. Atents, perquè entre dimecres i dijous podríem tenir temperatures de fins a 30 graus a l'interior de la selva i veurem què passa a la costa, perquè amb aquestes entrades de càlid, d'aire càlid, tan aviat, tan prematures, sovint s'acostumen a formar algunes boires a la costa. Caldrà seguir-ho la setmana vinent.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Ja veurem la setmana que ve com va la cosa. De moment, aquí a Lloret tenim ara 15 graus i 96% d'humitat relativa a l'aire.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La policia acusa d'homicidi imprudent els propietaris del restaurant de Caldes de Malavella, el restaurant Masoller, on va haver-hi l'accident amb l'inflable el cap de setmana passat en què va morir una nena de 6 anys. Ho destaquen tant el Diari de Girona com el Punt Avui a la seva portada. Els Mossos també investiguen 6 delictes de lesions per imprudència contra els responsables, on insistim que malauradament va morir una nena, els altres nens ferits ja van ser donats d'alta, excepte un que segueix ingressat. I altres notícies que veiem en aquestes portades, també els dos diaris es fan ressò de la venda d'habitatges, que creix un 15% a la província gironina. El març és el millor mes en venda d'habitatges des del 2008 a Girona. D'altra banda, en el Diari de Girona hi apareix Lloret, perquè el tramabús passa per Lloret i Blanes. El bus de Podem, que denuncia la corrupció per tot Espanya, va fer un repàs als principals casos gironins, com el Clotilde, el Manga o el Gisa. A la imatge s'hi veu aquest autobús ahir a Blanes. I seguim repassant titulars del Diari de Girona. 120 mapes interactius d'embornals gironins contra el mosquit tigre. Una plataforma permet gestionar en temps real la informació que porten els ciutadans. Detecten 2 casos del joc de la balena blava a Girona. Se sumen als 3 que ja es van detectar en un institut de Santa Coloma de Gramenet. Recordem que aquests casos són denunciats perquè inciten al suïcidi. I també el Diari de Girona es fa ressò que les joieries gironines han patit en 13 anys 104 robatoris i atracaments. I si ens fixem en la portada del Punt, també hi llegim que Bertrana és un pintor retrobat. Una exposició al Museu d'Art mostra un centenar d'obres de l'autor. Una d'elles es veu a la imatge que il·lustra la notícia. En bateria de titulars, detenen a Agullana un metge francès que està inhabilitat. Endesa admet un error en un tall de llum anglès. Falten estudiants d'FP en pràctiques. Les empreses gironines en demanen més dels que porta ensenyament. I finalment, els hotels gironins preveuen ple absolut aquest cap de setmana. Pel motiu és pel temps de flors de Girona. Els restaurants preveuen fer 3 o 4 torns.
Continuem amb més titulars de la jornada, però de caire general. El Periódico titula la seva portada que el jutge processa Rato i Acebes per Bankia. El País, el jutge proposa jutjar a l'antiga cúpula de Bankia. La Razón, Rajoy no rebrà a Puigdemont a Moncloa. El diari Ara, Rato i Acebes a judici pel cas Bankia. I La Vanguardia, primer pas d'Europa per exigir llicències a Uber.
I també ens volem fer ressò que uns 200 manifestants contra les taxes universitàries han tallat 5 hores la Via Laietana de Barcelona. Després de mitjanit, finalment, els Mossos d'Esquadra van desallotjar el carrer enmig d'un gran dispositiu. Al Brasil s'ha trobat un cos que podria ser el del jove de Barcelona desaparegut el 2015, d'aquí aquesta mateixa setmana es va trobar una motxilla amb una nota en què explicava que havia caigut per una cascada i no es podia moure. 8 intoxicats a Catalunya per haver consumit tonyina en mal estat, un cas que afecta a diferents ciutadans d'arreu de l'estat espanyol. En plan econòmica, Tesla ha triat Barcelona pel seu primer punt de venda a Espanya. La nord-americana és present a l'Automòbil Barcelona amb cotxes de luxe 100% elèctrics amb autonomia de més de 500 quilòmetres. I en esports, diferents titulars. D'una banda, 120 atletes participen en els primers Jocs Olímpics d'Avis de l'Urgell. S'han celebrat a Agramunt amb 4 proves diferents i els participants provenien de 8 residències. En bàsquet, el Barça s'estavella contra el Tenerife al Palau, 65-77, i la penya és escombrada pel líder a Madrid, 95-70. En futbol, Manchester United i Ajax jugaran la final de la Lliga Europa.
Els diaris parlen de Lloret.
trobem algunes referències. Ho veiem, per exemple, a la portada del Diari de Girona, que el bus de Podem, que denuncia la corrupció, va arribar ahir a terres gironines. En la seva ruta per Catalunya, el tramabús va fer parades en diferents espais de Lloret i Blanes. Ho hem explicat també aquí al Bon Dia, Bona Hora. D'altra banda, també llegim en El Punt que el Fórmula Weekend i la Night Shopping seran aquest cap de setmana a Lloret. Les activitats relacionades amb la Fórmula 1 comencen ja avui amb exposició i conducció de vehicles i karting. En parlarem d'aquí un moment de tot plegat amb el president, amb el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. I finalment, veiem a la portada del Diari de Girona que les joieries gironines han patit més de 100 robatoris i atracaments en 13 anys. I en aquesta notícia que llegim a la pàgina 8 s'hi explica que l'únic atracament va ser a Lloret, el 13 d'octubre de l'any passat, quan la policia local va detenir infraganti els atracadors. La col·laboració ciutadana i la ràpida actuació policial van permetre que no hi hagués ferits ni tampoc que es poguessin emportar cap tipus de botí de la joieria del carrer Sant Romà de Lloret, la joieria Grau.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, animació a càrrec de l'actor Pere Box, dinar de carmanyola a la Pineda, actuació de teoria del Quà i sorteig de 12 lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a les 4 de la tarda. Per la tornada a les 2 i a 8:15 del vespre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts menys cinc de 9 del matí. Obrim la segona part del Bon Dia, Bona Hora parlant d'aquest esdeveniment que veiem al diari, l'esdeveniment de motor que marca el cap de setmana a Lloret. Aquest any, el Fórmula Weekend arriba amb novetats, ja que el centre neuràlgic passa a ser l'aparcament de Sacaleta.
El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Olovich, assegura que el canvi d'ubicació serà beneficiós.
La cooperació i l'optimització dels recursos es fa valorar que probablement l'aparcament de Sacaleta és un indret millor que no el de l'avinguda Gismarlès per dur a terme aquest esdeveniment. Això ens permet reduir sensiblement els costos, també ens permet una millor visibilitat per part de tots els que hi assisteixin, perquè la problemàtica que teníem a l'avinguda Gismarlès és que quedava sobre elevada sobre les noves voreres. Això no perca el pàrquing de Sacaleta, tot és el mateix nivell, també ens permet fer unes grades més elevades de fins a 6 pisos i ens permet compatibilitzar doncs, el que és els espectacles que comportaven, com sabeu, el tall de la Riera, doncs, amb les instal·lacions fixes, com poden ser el càrting i totes les activitats, no?
El Lloret Fórmula Weekend és un cap de setmana dedicat als amants del motor amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya. Ja és un esdeveniment consolidat i de referència que porta visitants de proximitat que deixen despesa econòmica important a la destinació.
Som un referent, ens consta que hi ha moltes persones que ja programen habitualment la seva estada a Lloret amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 i el fet d'anar perseverant en fer edicions d'aquest esdeveniment també ens consta a nivell de tour operació és un paquet que s'ofereix a moltes agències de viatges i això esperem que es tradueixi en uns resultats cada vegada més evidents de la mateixa manera que ja es va determinar l'any passat amb l'estudi corresponent, que sí que és cert que tenia un impacte important a nivell de repartiment de la riquesa a Lloret, a nivell comercial, de restauració i d'allotjament.
Aquest cap de setmana trobarem els elements habituals, el motor show, la conducció i exposició de vehicles esportius espectaculars, o bé la possibilitat de pilotar un kart en un circuit dissenyat per experts, entre d'altres.
L'obertura del Fórmula Weekend la dona cada any la Night Shopping, que és avui una nit dedicada al comerç, en què les botigues poden tenir obert fins més enllà de mitjanit amb ofertes especials.
A més, hi ha actuacions musicals, passarel·les de moda, demostracions de ball, degustes gastronòmiques i un espai infantil.
Hem introduït pocs canvis perquè, de fet, jo és una fórmula d'èxit i tothom crec que està molt content en com funciona. Percebrem amb el mateix. Tenim sempre certes novetats, però en qualsevol cas canvien el fonament d'aquest esdeveniment.
Totes les activitats de la Lloret Night Shopping es faran al centre del municipi.
2:03 i en parlem de la Night Shopping amb el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sentíem ara declaracions del regidor que deia que la Night Shopping presenta pocs canvis perquè és una fórmula d'èxit, i estaria d'acord?
Sí, en quant a que els canvis que sempre es poden fer, sempre hi ha novetats a intentar fer. Nosaltres sempre plantegem diferents opcions, creiem que ens agrada fer diferents modificacions, i sobretot perquè, bueno, perquè sempre hi ha aquest esperit que des de la Night Shopping ha nascut com algo totalment diferent a qualsevol esdeveniment que podia haver-hi en el poble, i per tant sempre hem d'intentar mantenir latent aquest esperit de voler fer coses noves, innovar i provocar que l'atracció sigui encara molt més interessant pels nostres visitants.
I en aquest sentit, quines novetats trobaríem?
Per exemple, en comptes de desfilades, nosaltres preveríem més i busquem el fet de que hi hagi més aparadors, per un costat, que hi ha aparadors vivents, i aquest any posem com a novetat dos aparadors vivents en el carrer. Muntem una mena de tretzo, muntem una mena d'aparador, millor dit amb atrezzo, i en aquest cas doncs posem models vivents per mostrar el que vol fer una botiga. En aquest cas ens hem posat en contacte amb dues botigues de Lloret, i les dues botigues tindran dos espais per mostrar les seves col·leccions. D'aquesta manera fem que aquesta acció sigui molt més durarera, no sigui una acció que sigui només d'un espai d'una passarel·la, sinó que pot anar mostrant les diferents col·leccions en aquest aparador. Creiem que és una manera de traure i de treure el de context d'un aparador d'una botiga per posar una carrer i donar una mena d'animació a la zona, perquè pot estar molt bé. Aquests aparadors estan tematitzats, són molt divertits, estan molt bé, i creiem que pot treure l'atracció per a la pròxima edició, apuntalar aquest aspecte i anar donant moltes més opcions a que hi hagi moltes més botigues que puguin optar a posar aquest tipus d'aparador.
Doncs esperem que vagi bé aquesta iniciativa. Què diria que té la Lloret Night Shopping que atregui tant al públic i que sempre faci sortir molta gent al carrer?
Doncs la veritat, si haguéssim de fer una fórmula i haguéssim de començar de nou, no ho sabria. No sabria per on començar, de dir, escolta'm, com és que no ho sabem. És una cosa que ha estat treballat, això sí, però la resposta crec que el millor que hi ha és l'espontaneïtat que té la gent en venir, en veure tota l'opció que hi ha, tant comercial com lúdica, perquè no hem de trencar una cosa amb l'altra. El fet que hi hagi comerç i el fet que hi hagi acció comercial de restauració i acció lúdica vol dir que tenim l'opció de tenir moltes més estones els nostres clients en la zona comercial. D'altra manera, si només féssim una atracció de promoció, és molt probable que aquesta gent, en un moment donat, se'n anés cap a casa a dinar, se'n anés a prendre-ho a un altre costat, i per tant el que hem d'intentar és retenir al màxim la gent en un entorn comercial. Aleshores, ens hem de sempre de buscar aquestes sinergies entre el que és el comerç, entre el que és la restauració, i sobretot amb el que és l'aspecte lúdic. Per tant, aquesta barreja, i sobretot el fet de que la gent, d'alguna manera, per les dates que són, pugui vindre en el centre, pugui vindre a l'eix comercials, trobar-se amb altra gent, passar una estona d'animació, doncs això, evidentment, agrada. I agrada, creiem que és l'essència de la Night Shopping. L'essència de la Night Shopping creiem que és això, que la gent s'ho vingui a passar bé. Ara bé, també és veritat que la Night Shopping creiem que ja comença a tindre una certa força per poder anar desbancant-se del que pot ser una atracció en conveni amb la fórmula Weekend. Vull dir, pot ser un bon plantejament. Nosaltres aquest any ja vam començar a plantejar la possibilitat de desmarcar-nos i de fer una atractivitat i posar dues activitats diferents en un mateix mes o en diferents mesos, vull dir, en maig i juny, per exemple. Aleshores, d'aquesta manera hem d'intentar tindre dos pols d'atracció, per un costat la fórmula Weekend i per altre costat la Night Shopping, que ja comença a entrar molta volada. La passada edició, sense més lluny, del Night Shopping del setembre, monitoritzant tots els aspectes, home, va ser bastant consolidat el fet de que va haver una despesa important, i a més aquesta despesa, si tenim en compte l'estona que dura la Night Shopping, és molt important. Tant el número de volum de gent del carrer com també la despesa en si que va fer aquesta gent en tot el voltant, és bastant evident que d'alguna manera o altra són dos aspectes que poden fraccionar i poden anar per cada un per al seu costat. Nosaltres és un propòsit que, si més no l'hem plantejat, podem fer una opció, aviam si realment hi ha aquesta necessitat d'anar conjuntament o podem anar totalment per un altre costat. Això no vol dir que la Fórmula 8 no es faci un altre tipus d'activitats també en el centre. Perdó, sí, en el centre, per parlar de Fórmula 8. Bé, són plantejaments, i a banda de fer també plantejaments d'altres innovacions dintre el que és l'esdeveniment en si de la Night Shopping. Creiem que, home, que podem treure-li molt més profit amb el tipus d'accions, accions lúdiques, de concerts, i això, però bé. Un altre aspecte que també és boníssim i, sincerament, des de l'associació hem estat apretant, és el fet de que hi hagin carrers en concret que entre ells s'ajuntin, portin una sèrie de diners per fer una activitat. Això és una acció realment de que realment ajuda a la zona comercial a crear una sèrie de sinergies entre els diferents actors que estan en un carrer per creure que, bé, doncs hem de fer alguna acció, hem de fer alguna cosa perquè la gent ens vingui. I això és sensacional, perquè, bé, necessites anar a buscar a un i l'altre, anar preguntant, anar demanant, i al final tens el resultat que és dir, bé, entre tots hem pagat una actuació. I això és realment una de les bases i una de les essències del Night Shopping.
Doncs déu-n'hi-do, veurem si finalment es tira endavant aquesta iniciativa de separar la Night Shopping del Fórmula Weekend. De moment aquest any és qui donarà el tret de sortida, i pel que diu, la gent, el públic omple el carrer, però també gasta, compra en els establiments.
Sí, hi ha moltes ofertes, en aquest, això és un moment que no és una oferta de tot el dia, és una oferta per hores, és una oferta que també té aquest punt d'impuls d'unes hores en concret, que tens molta gent. La nostra feina és portar gent, portar atracció, intentar que la gent estigui al carrer, i l'exemple és aquest, que un dia com aquest hi ha molta gent al carrer. Ara bé, fins que el client no compri, això ja és una feina que nosaltres no podem fer res. El que ha de convèncer en si és el comerciant, és la persona que està al carrer, que diu, escolta'm, vine'm a comprar a mi, tinguem aquesta gent al carrer, com ho faig perquè aquesta gent m'entri, com ho faig per rentabilitzar aquesta estona que tinc la botiga oberta. Aleshores, fins aquí cadascú pot fer les eines que cregui convenient. Després hi passem una mena de pòster en el que poden posar l'oferta. Si a més ells fan altre tipus d'oferta i la poden presentar, fantàstic. I no és només el fet de fer un descompte, és fer diferents tipus de promocions en el que no sigui el fet de simplement de dir faig un 10%, no. Podem fer opcions de les que creguin convenient. Que després es faci un descompte, fantàstic, però el ventall de possibilitats perquè la gent pugui entrar a la botiga és molt ampli. I, per tant, la gent està al carrer, hem d'intentar treure el màxim rendiment de que la gent, un cop està al carrer, doncs que s'afixi al nostre negoci. I jo crec que, bueno, que hi ha negocis que ho estan entrant molt bé, hi ha negocis que apreten molt bé, i bueno, i els altres, però estan també a l'expectativa. Són aquelles 4 hores i mitja, amb aquestes 4 hores i mitja que dura aproximadament 4-5 hores que dura l'espectacle, que dura l'esdeveniment, hem de treure el màxim rendiment. I bé, si més no, nosaltres fem tot el possible perquè sigui una fórmula d'èxit el fet que ens vingui gent, el fet que sigui tant turisme de proximitat com turisme de fora, i un cop ja està aquí la gent, ja és el que dic.
Uh-huh. Ja queda clar. Començar. Doncs Francesc Alsina, gerent de l'Associació de Comerciants, esperem que vagi molt bé aquesta edició de la Night Shopping. Estarem atents a canvis en el futur, però de moment això, que vagi molt bé aquesta edició. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim ara, que falten 8 minuts per les 9 del matí, fent-nos ressò de la xerrada que ofereix avui el Club Marina Casinet. Anirà sobre l'església de Sant Feliu de la ciutat de Girona, a càrrec del professor Pere Freixes. Com sempre, la cita és a les 8 del vespre a la seu del Club Marina Casinet. El president de l'entitat és Joan Domènech. Bon dia.
Bon dia.
Per què es convida Pere Freixes?
Doncs mira, per lligar una mica, per un cantó, amb aquests dies doncs, que Girona, amb el temps de flors, va tota aquesta exhibició que està de moda i que doncs, tothom hi fa alguna sortida a veure-ho. Per altra, per l'aparició del seu llibre, que es titula doncs, La primera catedral de la Basílica de Sant Feliu, la primera catedral, i que dona aquesta notícia sorprenent que abans de que constés la catedral de tota la vida com a tal, la Basílica de Sant Feliu ja havia ostentat aquesta categoria, és a dir, havia tingut el seu bisbe, per entendre'ns, la càtedra. I, per altra banda, doncs perquè és un lloc emblemàtic de Girona, o sigui, quan tu mires el paisatge de Girona, el paisatge urbà, veure si indefectiblement des d'allà on sigui el campanar de Sant Feliu i la façana i el campanar de la catedral. Són unes icones que, vulguis que no, tots els que hem anat a Girona s'han quedat a la retira i aleshores doncs una pinzellada de sapiguer de que ve i que és un dels temples més antics i que té un llarg historial i veure una mica per una persona que ho domini i que n'ha fet un llibre extensíssim, aquest llibre que ha fet el Pere Freixas, doncs és de gran format, té unes 250 pàgines, ple de fotografies i ple d'explicacions, i penso que podem passar una bona vetllada perquè hi haurà, evidentment, les projeccions a la pantalla per poder seguir les seves explicacions i ho farà molt animat, això.
Doncs, Joan Domènech, em sembla que ja ens ho ha explicat tot, no sé si cal afegir alguna cosa més.
No, convidar la gent que hi vingui, possiblement aquesta xerrada doni peu a una excursió. En realitat volíem combinar, no sé quan ho farem, perquè volíem combinar una visita a la Casa Masó, noucentista, i a l'església aquesta de Sant Feliu. Però nosaltres al Castellet solem fer les excursions els diumenges i els diumenges a l'església de Sant Feliu, evidentment, i diuen misses, i aleshores s'hauria d'adaptar amb un dissabte, cosa que també es diria bé perquè a la Casa Masó els diumenges fan festa, no l'ensenyen, i acabi els dissabtes sí. Aleshores, com que la majoria de la gent que ve a les excursions al Castellet és o jubilada o té disponibilitat, possiblement estudiar la manera d'anar-hi un dissabte i pot ser doncs un complement d'aquesta exposició que farà avui el Pere Freixas. Per tant, si ho agafem com a prolegomen i perquè pugui interessar la gent i veure unes quantes coses que suggereixin l'interès d'anar-hi, doncs pot anar molt bé.
Doncs esperem que sigui així. Joan Domènech, president del Club Marina Caginet, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. Nova Ràdio
Lloret. 4 minuts de programa que volem destinar a una proposta musical per aquest cap de setmana. Ens n'anem a diumenge perquè s'inaugura la segona edició del Vermut Jazz al Teatre Municipal. Hi actuarà el grup Moré Quartet i tenim un dels integrants, Jaume Moré, al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, parla'ns d'aquest quartet. Qui el formeu?
Bueno, formem en músics que portem ja bastants anys a la trajectòria jazzística. Vale, ens hem juntat una mica per fer un nou projecte. De fet, gairebé ens estrenem ara. I, bueno, jo poso el cartell en el Toni Pujol, un contrabaixista de Banyoles, en Pere Grau, que és un saxofonista de Calella, i el meu germà i jo, que vivim a Blanes. I, bueno, en principi està encarat, de moment, a fer estàndards de jazz, sobretot, tot i que hi ha una versió d'un tema d'Eric Clapton, no?, que és molt bonic, que és el Tears in Heaven, suposo que tothom el coneix, però vaja, en principi està destinat a això, a fer un jazz no tradicional, però diguem-ne el que diria després del bebop i tot això. No sé si la gent coneix una mica la història del jazz.
El concert va destinat a gent que la conegui una mica o és igual a tothom?
No, això és igual, perquè, bueno, són temes relativament coneguts. Bueno, ja saps que el jazz no és una música molt majoritària en general, però bueno, no, jo crec que és per tothom que vulgui començar a aficionar-se al jazz i després els que vulguin gaudir d'això mentre fan un vermutet, doncs bueno, és una música molt bona per ambientar i per escoltar.
Perquè què creus que té el jazz, que el faci una música bona per ambientar?
Bueno, en principi, primer que, bueno, no sempre, però vaja, que no és molt escandalosa, per dir-ho d'alguna manera, no? I després que, bueno, que, no sé, és maca de sentir. De totes maneres, evidentment, hi ha molts tipus de jazz. En aquest cas, ja et dic, és un jazz més estàndard, per dir-ho d'una manera, i fa bo per això i per escoltar-ho tranquil·lament. I després, clar, hi ha jazz més modernos o més forts, per dir-ho d'una manera, més on fire, que es diu en el llenguatge jazzístic. Uh-huh. No, però ja, ara mateix la paraula jazz és molt àmplia, abarca tot el que és la música improvisada, per dir-ho d'alguna manera. Ho pots trobar inclús electrònica. no, dins del món aquest, ara, avui en dia, o sigui que hi ha un ventall molt ampli. El nostre, en aquest cas, és, ja és bastant estàndard, temes de Miles Davis, de Thelonious Monk i tota aquesta gent, els coneguts de sempre, vaja.
I què et sembla la iniciativa que s'impulsa aquí a Lloret del Vermut Jazz?
Bé, està molt bé. Nosaltres ja amb una altra formació, bueno, en diverses ja havíem tocat el que fan a la biblioteca, el Musicava, que més o menys és van paral·lel, no? I hosti, tot el que sigui música en directe pues, agraeix molt, perquè bueno, no és fàcil, i menys amb aquesta música, i jo crec que això sempre ajuda a fer una societat una mica millor, a part que puguis gaudir, disfrutar i tot això, pues, impulsar la cultura jo crec que sempre és bo.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé el concert d'aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Lloret. Moltíssimes gràcies, Jaume Moré, per atendre'ns a la ràdio. Que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, per comptar amb nosaltres. I gràcies.
I queda un minut per acabar el programa, el Bon Dia, Bona Hora. El que fem és acomiadar-nos, donar-vos les gràcies per haver estat aquí amb tots nosaltres i desitjar també que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens han quedat diferents propostes per comentar, però una de nova, perquè les hem anat comentant totes al llarg d'aquests dies al Bon Dia, Bona Hora. Una que no havíem tractat és la llotja de vehicles clàssics que es farà aquest diumenge aquí a Lloret, organitzada per l'Associació de Vehicles Clàssics. A tothom convidat a assistir-hi. Moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi molt bé.